de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Cito Ramírez, del control tècnic, i de qui us parla, Carlos Losada, a nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Un Parlament trencat i dividit com la societat catalana a voltes amb el tema independentista, i és que la desconnexió de Catalunya amb la resta d'Espanya per la via ràpida i sense consens continua el seu tràmit parlamentari. La mesa del Parlament ha admès avui a tràmit la proposta de Junts pel Sí, però l'ha condicionada a la creació d'una ponència conjunta tal com estableix el reglament del Parlament. L'oposició s'ha plantat i amenaça amb bloquejar la creació d'aquesta ponència conjunta. Mentrestant, des de Madrid, el president de la patronal Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha reclamat una proposta d'estat per Catalunya que es podria concretar en un nou estatut que seria votat en referèndum, i on es contemplarien reivindicacions de la patronal com el pacte fiscal, millora d'infraestructures i també el reconeixement de la identitat catalana. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un ciutadà francès que havia segrestat el seu fill de 2 anys i mig i tenia una ordre de detenció europea imposada per les autoritats franceses el passat mes de novembre. El detingut portava en el vehicle diverses armes i també ganivets. Ja que parlem de la Guàrdia Urbana, us direm que el grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona ha carregat durament contra l'alcaldessa Ada Colau per ordenar als agents que facin costat als ocupes en els casos de desallotjaments privats. El debat sobre els sous de directius de transports metropolitans es debatrà en una reunió extraordinària de la Comissió de Mobilitat de l'Ajuntament i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot això després que aquests dies s'ha conegut que 3 directius de TMB van percebre sous bruts anuals de més de 200.000 euros entre els anys 2007 i 2011. Un estudi del Col·legi de Metges de Barcelona diu que un 60% dels professionals amb fills menors tenen dificultats per conciliar la vida laboral i familiar. L'informe també adverteix que el relleu generacional previst per als propers anys implicarà grans necessitats de conciliació. I l'Arquebisbat de Barcelona posa en marxa aquests dies un procés participatiu per a creients i no creients per elaborar el pla pastoral. Tothom qui vulgui pot respondre un qüestionari fins al dia 30 d'abril i la cúpula eclesial presentarà el pla definitiu després d'aquest pròxim estiu. Abans d'explicar tot això, com sempre, la informació de serveis i l'abans dels Esports Cope. Previsió del temps amb l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Continua el temps molt estable en general a Catalunya. Aquests dies, de fet, gaudirem de molta estabilitat, tot i que el Pirineu de Lleida continua ennuvolat amb precipitacions, sobretot avui a la Vall d'Aran, que han de ser més abundants durant la tarda, amb una cota de neu a tan sols 1.000-1.200 metres, però que ha d'anar pujant gradualment fins als 2.000. I el vent encara és molt fort al Pirineu, amb avisos tot el dia, també al prelitoral tarragoní, al Pirineu de Lleida. Sobretot, a la tarda s'aniran desactivant alguns d'aquests avisos al Pirineu més oriental, amb ratxes encara d'uns 100 km per hora en aquests punts, i a la tarda continuarà bufant amb força d'uns 80 per hora amb avisos grocs al Pirineu Oriental i a les comarques de Tarragona, així com també a la Costa Brava encara. Esperem, però, que vagi fluixant de cara al vespre o la nit, un vent que fa que les temperatures avui no pugin tant, amb màximes de 18 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 18 també a Lleida o a Girona. Demà encara farà vent al matí als extrems del país, sud de Tarragona, en cotes altes del Pirineu, però d'anar frenant en general, i esperem un temps molt estable. Al començament de matinada, a primera hora, hi haurà restes de núvols que poden deixar-nos algunes precipitacions cap a la zona del Pirineu Occidental, especialment a la Vall d'Aran, però amb una cota ja uns 2.000 metres. Cel més clar durant el dia, amb unes temperatures que han de començar a pujar. Aquests dies aniran pujant paulatinament amb un temps més propi de primavera. La mínima marcarà 12 graus a Barcelona, 10 a Tarragona i 7 graus a Girona o Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista Piseta d'un accident d'allà un carrer a l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Papiol, i causa un quilòmetre de congestió. També problemes a la C-16, on aquesta matinada s'ha accidentat un camió. Ha quedat traçat a la via, ja s'ha retirat, però encara es manté tallada en tots dos sentits de la marxa a la Nou de Berguedà, perquè s'està fent tasques de reparació a la via. Els vehicles són desviats per la carretera C-14-11-Z i en principi no ens consten retencions en aquest punt. Al mateix Berguedà trobem també una carretera tallada, la B-40-24, Guardiola de Berguedà, per perills de llaus i congesta. De moment això és tot des de la Secretaria de Trànsit. Bona tarda.
Transport públic, Àlex Blancafort, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot un moment des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per l'ajuda a necessitats bàsiques. Atendre necessitats bàsiques és una part essencial de la missió de Càritas. Aquesta acció es realitza tant des del programa diocesà de necessitats bàsiques com des del suport organitzatiu i econòmic que es dona a l'acció de Càritas parroquials i arxiprestals. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Com cada dia a aquesta hora parlem d'esports amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carla? Bona tarda.
Aviam, ara José Luis.
Hola.
Ara sí.
Molt bé. Bona tarda.
Tarda, 5 minuts, Esportscope. Endavant amb els titulars.
El Barça tanca la preparació del partit de tornada dels vuitens de final de la Champions League que l'enfrontarà demà al Camp Nou davant del Paris Saint-Germain. Objectiu, remuntada. Han parlat Luis Suárez i el tècnic Luis Enrique, que és el més destacat de les compareixences, sobretot de l'entrenador blaugrana. A Ciutat Esportiva, Elena Condis.
El vestidor creu en la remuntada. Luis Enrique ha llançat un missatge 100% optimista. Assegura que tots estan convençuts que poden aconseguir donar la volta al 4-0 de París. El tècnic diu que per com estan els jugadors, per com els veu, per com arriben, és amb l'actitud necessària per golejar el PSG.
Pues que estamos a mitad de eliminatoria. Y que si un rival puede marcar unos 4 goles a nosotros, nosotros le podemos marcar 6. A otro equipo. De hecho, ya lo hemos hecho durante estas temporadas y no solo una vez, sino muchas veces. Eso no significa que haya que volverse loco y pensar que hay que marcar no sé cuántos goles en no sé cuántos minutos. Nada más lejos de la realidad. Lo que sí es cierto es que nosotros mañana no tenemos nada que perder y sí muchísimo a ganar.
El Barça pot convertir-se en el primer equip a Europa que aconsegueix remuntar un 4-0 advers. Luis Enrique, li és igual entrar a la història, li és igual fer llegenda, l'únic que vol és passar aquesta eliminatòria.
Necesitamos un Camp Nou a reventar, hiperalertado, hiperexcitado, y nosotros hacer nuestro trabajo, que es lo que los jugadores van a hacer muy bien, con cabeza y sabiendo lo que nos hace más fuertes.
Esportscope, l'ampliació de les rodes de premsa del tècnic Luis Enrique i també la de Luis Suárez. L'equip francès, el Paris Saint-Germain, ha arribat aquest migdia a Barcelona amb 23 futbolistes en una llista on Emery ha ficat els tocats a les darreres jornades, com ara Di María, Rabiot o Marquinhos. Matuidi i el tècnic Unai Emery faran roda de premsa aquesta tarda. Esportscope, protagonista per analitzar aquesta eliminatòria, José Cobos. Abans, però, dels partits de Champions de demà, avui Champions també, on el Madrid juga al camp del Nàpols defensant el 3-1 del partit de nada davant el conjunt italià. Més que probable retorn de la BBC a la titularitat i tot i la bona actuació dels no habituals a Eibar. Per Zidane, no és un tema de tàctica i sí d'intensitat.
Para nosotros lo que sobre todo nos tiene que cambiar es la mentalidad que tenemos que tener. Luego cambiar de dibujo, que jugamos 3 arriba, 2 arriba, 1 arriba, no, esto no cambia, es la actitud.
L'altre partit de la jornada enfronta a l'Arsenal davant el Bayern de Munic amb 5-1 pels alemanys del partit d'anada. Més de la Lliga de Campions, però en aquest cas de la Youth League, on avui el Barça afronta a partit únic al mini-estadi la ronda de quarts de final contra el Porto a les 6 de la tarda. Entrada lliure, el recinte blaugrana en parla del rival, el tècnic blaugrana Gabri.
És un estil bastant semblant del perfil de jugadors a nosaltres i el sistema de joc molt semblant. I també amb aquesta idea, de, per lo que hem vist, després a vegades els partits canvien, De venir a buscar la pilota, de venir a pressionar, de mantenir iniciativa al seu joc, perquè confien també en això i bueno, segur que es veurà un bon partit amb dos equips que prioritzen tenir la pilota.
L'Espanyol continua preparant el partit de Lliga de divendres contra la Unió Deportiva Las Palmas. Avui sessió a porta tancada dels de Quique Sánchez Flores. Sentirem les impressions de Diego López en sala de premsa. Definitivament el president espanyolista Chen Yanchen arribarà a Barcelona el proper mes d'abril, endarrerint el seu desplaçament per compromisos professionals, però sens dubte per donar una empenta a la confecció de la plantilla de cara a la propera temporada. En plana poliesportiva, protagonista Esportscope Román Montañez, el capità de l'ICL Manresa. En parlarem amb ell de la delicada situació del conjunt del Bages i en futbol sala entrem ja i centrem la mirada a la Copa d'Espanya, que arrenca el proper dijous a Ciutat Real, dia d'atenció als mitjans del Futbol Club Barcelona. Sentirem Esportscope, les impressions del tècnic blaugrana Andreu Plaza.
Com sempre, agenda molt plena, Esportscope, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Nosaltres fem ara una pausa molt mínima, escoltarem els senyals horaris de 2:15 i continuarem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions d'Encito Ramírez, del control tècnic, i diu que es parla Carlos Losada, a nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Un Parlament trencat i dividit com la societat catalana a voltes amb el tema independentista, i és que la desconnexió de Catalunya amb la resta d'Espanya per la via ràpida i sense consens continua el seu tràmit parlamentari. La mesa del Parlament ha admès a tràmit una proposta en aquest sentit de Junts pel Sí, però l'ha condicionada a la creació d'una ponència conjunta, tal i com estableix el reglament de la cambra. L'oposició s'ha plantat i amenaça en bloquejar la creació d'aquesta ponència. Mentrestant, des de Madrid, el president de la patronal catalana Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha reclamat una proposta d'estat per a Catalunya que es podia concretar en un nou estatut que seria votat en forma de referèndum a Catalunya. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un ciutadà francès que havia segrestat el seu fill de 2 anys i mig i tenia una ordre de detenció europea imposada per les autoritats franceses des del passat mes de novembre. El detingut portava en el vehicle diverses armes i també ganivets. Ja que parlem de la Guàrdia Urbana, us direm que el grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona ha carregat durament contra l'alcaldessa Ada Colau per ordenar als agents que facin costat als ocupes en els casos de desallotjaments privats. El debat sobre els sous de directius de transports metropolitans de Barcelona es debatrà en una reunió extraordinària de la Comissió de Mobilitat de l'Ajuntament i de l'Àrea Metropolitana. Tot això després que aquests dies s'ha conegut que 3 directius de TMB van percebre sous bruts anuals de més de 200.000 euros entre 2007 i 2011. Un estudi del Col·legi de Metges de Barcelona diu que el 60% dels professionals amb fills menors tenen dificultats per conciliar la vida laboral i familiar. L'informe també adverteix que el relleu generacional previst per als propers anys implicarà grans necessitats de conciliació. I l'Arquebisbat de Barcelona posa en marxa aquests dies un procés participatiu a creients i no creients per elaborar el pla pastoral. Tothom qui vulgui pot respondre al qüestionari fins al dia 30 d'abril i la cúpula eclesial presentarà el pla definitiu després d'aquest pròxim estiu. Abans d'explicar tot això, com cada dia, més notícies en forma de titulars que són actualitat aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
2 detinguts d'un grup especialitzat en robatoris per encastament en comerços del Vallès.
La banda ha comès des del passat mes d'agost 12 robatoris en perfumeries o botigues de telefonia mòbil. Dies abans de cometre el robatori, els lladres robaven un turisme i l'encastaven contra l'aparador per emportar-se els productes i fugir ràpidament. Després abandonaven els vehicles. Als 2 detinguts se'ls atribueixen 8 robatoris de vehicles i 12 encastaments.
Un conseller de districte de Barcelona dimiteix després d'una investigació per assetjament a menors.
Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació al conseller de districte de Ciutat Vella, Jordi Bordes. Un grup de joves hauria denunciat el conseller per fer proposicions a una menor. En un comunicat, Esquerra Republicana ha explicat que s'ha tramitat la seva baixa. Ara un jutjat de Barcelona haurà de decidir si obre procediment formal contra ell.
Els Mossos denuncien un noi de 17 anys per volcar amb el cotxe que conduïa sense carnet i begut a Molins de Rei.
Els agents es van trobar un turisme de gamma alta volcat i creuat enmig del carril de circulació. Fora del vehicle hi havia 3 menors d'edat. El conductor només tenia la llicència de ciclomotor i superava 3 vegades la taxa permesa. Els Mossos van lliurar els 3 menors als seus pares, un dels quals era titular del cotxe i no tenia coneixement de que li havien agafat el vehicle.
El conseller d'Empresa, Jordi Baiget, demana a l'Estat que escolti els ports per evitar el conflicte amb els estibadors.
En una conferència a la Cambra de Comerç de Barcelona, Jordi Baiget ha dit que el conflicte amb els estibadors s'hauria pogut estalviar si l'Estat hagués escoltat la veu dels ports. El conseller d'Empresa ha lamentat la falta de capacitat de decisió del govern central sobre infraestructures i sobre la gestió dels ports i aeroports catalans.
Blanes aprova multar 2 càmpings amb aplicacions i ampliacions il·legals i els exigirà que els desmunti.
Es tracta dels establiments Alpinari Bellaterra. El primer càmping ha desmuntat l'ampliació i s'enfronta a una sanció de 20.000 euros. En el segon cas, la sanció s'eleva a 1,5 milions d'euros per haver fet l'ampliació de les instal·lacions sense llicència i en uns terrenys no urbanitzables. Blanes vol acabar amb aquestes mesures, amb les irregularitats a diversos càmpings del municipi que ja fa anys que duren.
Una ONG posa en marxa a Vilafranca del Penedès una ambulància per traslladar animals a qualsevol clínica veterinària.
Es tracta del primer servei per atendre i traslladar animals. La iniciativa vol resoldre els problemes de transport urgent i les visites rutinàries. L'ambulància es troba a l'Hospital Veterinari Solidaris de Vilafranca, però es pot sol·licitar des de qualsevol lloc de Catalunya. L'únic cost del servei és el pagament dels quilòmetres recorreguts. A banda de l'ús particular, el vehicle també actua si ho requereix la policia local o els Mossos d'Esquadra.
Foment del Treball reclama més recursos per millorar la competitivitat de l'economia.
Una petició que arriba després de que Catalunya hagi baixat del lloc 142 al 153 en el rànquing de competitivitat regional. regional de la Unió Europea. La patronal catalana s'ha mostrat preocupada per aquest empitjorament. En comparació, la Comunitat de Madrid gaudeix de millor posició tant en l'índex de competitivitat com en renda per càpita.
I dos detinguts per robar un arsenal d'armes en una casa de Torrelles de Llobregat.
Els dos homes s'haurien fet amb una caixa forta que contenia escopetes, pistoles, un rifle i una carabina. La policia va localitzar on havien amagat la caixa forta i van esperar fins que els lladres van arribar a l'amagatall situat en una zona boscosa per enxampar-los infraganti.
Comencem la desconnexió de Catalunya amb la resta d'Espanya per la via ràpida. Continua el seu tràmit parlamentari amb un informe jurídic dels lletars de la cambra. La mesa del Parlament ha admès a tràmit la proposta de Junts pel Sí en aquest sentit, que hi té majoria en aquesta mesa, però l'ha condicionada a la creació d'una ponència conjunta, tal com estableix el reglament del Parlament. Partit Popular es planteja demanar empara al Tribunal Constitucional. El PSC diu que no participarà a la ponència i Ciutadans ha presentat una petició de reconsideració que ha estat rebutjada. L'oposició en bloc s'ha plantat i amenaça en bloquejar la creació d'aquesta ponència. Isaac Posadas.
L'oposició es torna a plantar, torna a dir prou, ara amb aquesta tramitació de la mesa per canviar el reglament per la via ràpida. Des del PP, el diputat Alejandro Fernández creu que ara més que mai els quatre partits s'han de mantenir units contra una forma de fer del govern que Fernández titlla de profundament antidemocràtica. Junts pel Sí i la CUP han aconseguit, diu, trencar el Parlament en dos, saltant-se ja no només la llei espanyola, ara també la catalana, i assegura que amb tot plegat estan posant en perill l'autogovern català. La forma de tramitar aquesta reforma, per molt que sigui a través d'una ponència conjunta, que, per cert, els quatre no hi donaran suport, atempta igualment contra els drets dels diputats.
La intenció inicial del govern de Catalunya era ni tan sols constituir la ponència conjunta. Els han agafat amb el carrito de los helados i han hagut de rectificar. Però és que també aquest escenari vulnera radicalment els drets dels diputats, perquè quatre formacions polítiques no estarem a favor de constituir aquesta ponència conjunta.
Fernández ha explicat que parlaran amb la resta de grups per plantejar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional. Grups com ara Ciutadans o el PSC, que ja s'hi han referit en roda de premsa. La portaveu socialista Eva Granados, en la mateixa línia, deia que faran el que calgui per defensar uns drets parlamentaris que estan en perill, assegura. El que no faran, ja dit, serà participar en aquesta ponència conjunta com aspira que facin la resta de grups de l'oposició. En aquest cas, la ponència, diu, en tindria poc de conjunta.
Nosaltres no participarem, però que altres grups parlamentaris de l'oposició que veuen i fan el mateix judici d'intencions que fem nosaltres, d'un grup majoritari que vol furtar el debat en aquesta cambra i vol aprovar, el que diuen ells, la llei més important de la legislatura d'amagat i sense debat i sense possibilitat de fer esmenes, doncs que no vulguin participar també en aquesta ponència conjunta. I aleshores, la petició de ponència conjunta jo crec que ha de caure.
Des de Ciutadans, Fernando de Páramo ha assegurat que preparen qualsevol iniciativa conjunta per aturar aquesta tramitació, que l'únic que pretén, diu, és fer un reglament a mida per saltar-s'ho tot.
Gràcies, Isaac. Sobre aquesta desconnexió express, n'acaba de parlar la portaveu del govern, Neus Munté, després de l'habitual reunió de l'executiu català, que es fa tots els dimarts. Yolanda Bernal, de nou, bona tarda.
Bona tarda. Doncs la consellera portaveu ha dit que aquesta proposta de modificació del reglament no és subversiva ni malèvola. Diu Neus Munté que el govern no contribuirà a la polèmica i recorda que la reforma va molt més enllà de l'aprovació d'una llei concreta. Sobre el dictamen del Consell de Garanties que qüestiona els pressupostos de la Generalitat, Neus Munté ha reiterat la voluntat del govern de fer un referèndum aquest any. Diu que aquest compromís es manté intacte. Una altra cosa, diu, serà discutir l'instrument.
El que no altera en absolut és la voluntat d'aquest govern. Podem parlar d'instruments que són importants, però el més important és aquesta voluntat. I dit això, és lògic també que com a govern es mantinguin contactes a través del vicepresident amb les formacions polítiques partidàries del referèndum per tal de trobar quin és aquest instrument, el més eficaç, el més segur, que permeti mantenir inalterable aquest objectiu i aquesta voluntat.
La consellera Munté ha assegurat que de moment el govern no tem perquè la CUP el retiri el seu suport si es toca una coma dels pressupostos.
Gràcies, Yolanda. Mentrestant, des de Madrid, el president de la patronal catalana Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha reclamat una proposta d'estat per Catalunya que es podria concretar en un nou estatut que seria votat en referèndum. En aquest marc, Gai de Montellà ha recordat la reivindicació d'un pacte fiscal, més inversions en infraestructures i també en rodalies i un reconeixement explícit de la identitat catalana. Anem fins Madrid. Belén Miguel, bona tarda.
Bona tarda. En un desayuno informativo en Madrid, el presidente de Foment al Trabal ha defendido que Cataluña no es como otras regiones, es diferente y como tal debe haber una propuesta para reconocer su identidad como nacionalidad. Joaquín Gay de Montellà defiende que si hay voluntad política hay fórmulas para solucionar el conflicto y una de esas fórmulas es un referéndum, pero para votar un nuevo estatuto.
Dentro de un pacto se puede ordenar un nuevo estatuto. Los catalanes como yo pues votaríamos en un referéndum sobre el nuevo estatuto.
Gai de Montellà cree que igual que en otras ocasiones se logrará solucionar esto. Siempre dice que se siga trabajando y dialogando. En ningún caso la solución pasa por el artículo 155.
Eso está para no aplicarse. Es como, como el ejército lo tenemos para que precisamente nadie nos ataque. Pero no es un elemento de conquista o de progreso, ¿no? Eso es puramente reactivo, no ha de ser proactivo.
Y sobre los juicios actuales a distintos dirigentes políticos, dice que prefiere mirar al futuro y pide, eso sí, una justicia ágil.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
las
ser
pensiones están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Vendiste tu piso por menos dinero de lo que te costó y además te obligaron a pagar el impuesto de plusvalía municipal. Llama ya a Legalitas y recupera el dinero que nunca debiste haber pagado. Los tribunales están exigiendo a los ayuntamientos que lo devuelvan. Legalitas, 902-100-140.
19 minuts i les 3 de la tarda. Seguim repassant les notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Entrem ara a la Crònica Negra. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un ciutadà francès que havia segrestat el seu fill de 2 anys i mig i tenia una ordre de detenció europea imposada per les autoritats franceses des del passat mes de novembre. El detingut portava en el vehicle diverses armes i el petit ha quedat a disposició de la Direcció General d'Atenció a la Infància fins que el reculli la seva mare, Judit Rosa.
Els fets han passat quan la Guàrdia Urbana ha aturat un turisme al barri del Turó de la Peira per haver comès una infracció de trànsit. En mirar dins del cotxe, els agents s'han percatat de que hi havia un nen petit d'uns 2 anys sentat als seients del darrere. Quan els policies li han demanat la documentació, l'home ha dit que no la portava i que se l'havia deixat a casa de la seva parella. Els agents han decidit acompanyar-lo a buscar-la i en el trajecte l'home s'ha donat a la fuga. La persecució, que ha durat uns 5 minuts, ha obligat a tallar l'avinguda Meridiana de la ciutat. Segons Evelio Vázquez, l'actitud del pare ha sigut clau per fer sospitar els agents de que alguna cosa no anava bé.
Vam veure el nen, el cotxe allà sol, s'acosta al conductor, demana la documentació i és quan comença a, diguem-ne, a dubtar, no la porto, no la tinc, dona un nom. Com veuen que no la porta i que té una certa, diguem-ne, sospita, li acompanyen al seu domicili.
Quan van interceptar el vehicle, els agents van trobar-hi dins una arma de foc inhabilitada, un matxet de grans dimensions, un ganivet, diferents plaques de matrícula i documentació falsificada.
El líder del Partit Popular a l'Ajuntament... Ja que parlem d'aquesta bona actuació de la Guàrdia Urbana de Barcelona, apuntarem també que el grup del Partit Popular a l'Ajuntament de la capital catalana ha carregat durament contra l'alcaldessa Ada Colau per ordenar als agents que facin costat als ocupes en els casos de desallotjaments privats, és a dir, quan no hi hagi una ordre judicial. Antonio Pérez.
El líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha criticat el protocol desallotjaments privats de béns immobles i més directament a l'alcaldessa Ada Colau, que preveu que la Guàrdia Urbana protegeixi els ocupes de propietaris particulars i empreses que pretenen desallotjar de manera extrajudicial. Fernández Díaz apunta que la llei i la propietat legítima està per defensar-les i censura que el govern de Barcelona traslladi una sobrecàrrega de responsabilitat que el procediment operatiu 11-17 creat per l'Ajuntament ocasionarà a la Guàrdia Urbana.
Ada Colau debe proteger a la llei y la propiedad legítima, y a quien no debe intentar proteger es aquellos que ocupan irregularmente viviendas, y ni mucho menos lo que debe trasladar es la carga de la responsabilidad a la Guardia Urbana de unas directrices que son exclusivamente políticas por parte del gobierno de la alcaldesa Colau.
El nou protocol suposa un increment a l'ofensiva que l'Ajuntament de Barcelona va activar l'any passat contra empreses com Desocupa, les quals gràcies al buit legal entorn a aquestes pràctiques han forçat el desallotjament de desenes de vivendes a Barcelona en poc més d'un any i mig d'activitat.
També a la crònica del Fet Divers apuntarem que els Mossos d'Esquadra i la policia local de Sala, a Girona, busquen un lladre que aquesta matinada ha entrat a robar la farmàcia Nieto, situada al centre del municipi, trencant els vidres de l'aparador amb una tapa d'emburnal. El robatori ha tingut lloc als voltants de les 3 de la matinada i el delinqüent ha actuat amb molta rapidesa. S'ha esmunyit pel forat que ha fet a la tapa de l'emburnal i amb escassament 5 minuts n'ha tingut prou per remenar tots els calaixos del mostrador i endur-se els diners del canvi que hi havia a la caixa enregistradora. La propietària de la farmàcia, Soledad Nieto, encara no sap exactament la quantitat que s'han portat, però calcula que pot voltar els 200 o 300 euros. Això sí, tot i aconseguir un motiu més aviat escàs, el lladre ha deixat enrere una bona destrossa. El robatori a la farmàcia Nieto està situada a la confluència del carrer Àngel Guimerà amb el carrer Doctor Sambola de la localitat de Sal, com dèiem, a les comarques de Girona. El debat sobre els sous de directius de transports metropolitans es debatrà en una reunió extraordinària de la Comissió de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i de l'àrea metropolitana. Tot això després que aquests dies s'ha conegut que 3 directius de TMB van percebre sous bruts anuals de més de 200.000 euros entre 2007 i 2011. L'oposició d'Esquerra Republicana, Partit Popular i Ciutadans exigeix a l'alcaldessa Ada Colau màxima transparència, al igual que el seu soci de govern, el PSC, mentre que l'antiga Convergència i Unió diu que en els seus anys de govern es va abaixar els sous d'aquests directius de TMB. Yolanda Canales.
La presidenta de TMB, Mercedes Vidal, ha atribuït a la gestió feta en anteriors mandats, tant de Convergència i Unió com del PSC, aquests sous i assegura que pagar aquestes remuneracions no forma part de la política de l'actual consistori. De fet, ha posat com a exemple la rebaixa del 40% en el sou de l'actual conseller delegat de TMB, Enric Cañas. Mentrestant, des d'Esquerra, Ciutadans i PP reclamen transparència a l'equip de govern d'Ada Colau. La presidenta del grup municipal de Ciutadans, Carina Mejías, diu que porten molt de temps demanant informació i transparència sobre aquesta qüestió, els sous de TMB, i mai fins ara no han obtingut resposta.
Això posa en evidència que a l'àrea metropolitana de Barcelona, i concretament a TMB, s'està actuant amb una absoluta opacitat i que, a més a més, l'alcaldessa de Barcelona, com a presidenta de TMB, no ha estat capaç de demanar la mateixa moderació salarial als executius de la mateixa manera que li va demanar en el seu dia als regidors de l'Ajuntament, no?
Des del Partit Popular, per la seva banda, demanen un ple extraordinari de l'àrea metropolitana de Barcelona per l'opacitat de TMB. El portaveu popular, Javier Mulleras, exigeix a Colau explicacions.
Desde el Partido Popular exigimos transparencia real y que se hagan públicos los sueldos de los 500 directivos de TMB que Colau continúa ocultando.
Des de l'antiga Convergència, Joaquim Forn diu que es van abaixar el sou dels directius de TMB precisament durant el mandat de Xavier Trias com a alcalde. I els socialistes defensen que hi hagi llum i taquígraf sobre els sous dels directius de l'empresa pública.
Us expliquem ara un estudi del Col·legi de Metges de Barcelona. Diu que un 60% dels professionals amb fills menors tenen dificultats per conciliar la vida laboral i familiar. L'informe també adverteix que el relleu generacional previst per als propers anys implicarà grans necessitats de conciliació. Daniel Hurtado.
En aquest informe presentat pel Col·legi de Metges de Barcelona s'han establert una sèrie de mesures i un pla d'acció per facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar dels metges i metgesses. Segons ha explicat Jaume Padrós, president del Col·legi, més del 60% dels professionals de 30 a 49 anys tenen moltes dificultats per compaginar la seva feina amb l'atenció i cura dels seus fills. Padrós ha afirmat que existeix una necessitat de conciliació on es preveu que en els propers 15 anys es jubilin fins a un terç dels professionals actualment en actiu, i això implicarà l'entrada al sistema de molts professionals joves, majoritàriament dones, ja que el 70% dels estudiants actuals són dones. D'altra banda, Padrós ha parlat de la situació de precarietat que es viu actualment en el món laboral i els pocs diners que es destinen en comparació amb altres països.
Aquests professionals que són el futur del sistema sanitari se'ls està tractant. Si volem tenir un sistema d'excel·lència, hem de tenir uns professionals excel·lents, però no pot ser que hi hagi aquest discurs pervers de que tenim un dels sistemes millor valorats del món pels pocs diners que, o pels diners que s'hi dediquen si ho comparem amb altres països.
A més, Elvira Bisbe, la vicepresidenta del Col·legi, ha presentat les diverses mesures que inclouen propostes innovadores amb l'objectiu d'aportar solucions per a homes i dones, ja que ha afirmat que conciliar és una necessitat i una responsabilitat compartida.
Madre mía, ¿sabes por cuánto nos ha salido el robo en la tienda?
Buah, entre lo que nos han robado, arreglar los destrozos, el tiempo que estuvimos cerrados, prefiero ni pensarlo.
Sí, pues piensa cómo vamos a pagar las facturas y a los empleados con el roto que nos han hecho.
Protege tu negocio con la alarma líder, Securitas Direct. Llama al 900 200 200.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés. Para el Caribe. Le llevo a usted. Un mes o semana para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
¡Vente a la Semana del Caribe, chico!
Voy a Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes al Corte Inglés.
10 minuts i les 3 de la tarda, l'Arquebisbat de Barcelona posa en marxa un procés participatiu a creients i no creients per elaborar el seu pla pastoral. Tothom qui vulgui pot respondre en qüestionari fins al dia 30 d'abril i la cúpula eclesial presentarà el pla definitiu, aquest pla pastoral definitiu, després del pròxim estiu. Sergi Tor.
Adaptar-se als nous temps i problemes i que ningú es quedi exclòs tant en l'elaboració com en l'activitat de l'Església. Objectius de l'Arxidiòcesi de Barcelona que engega un procés participatiu per l'elaboració del nou pla pastoral, l'instrument de l'Església per definir la seva acció. A banda de la participació de les parròquies i col·lectius cristians, aquest cap de setmana, amb els 24.000 exemplars del full parroquial, hi haurà un qüestionari per aportar idees per la nova pastoral. L'arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Juan José Omella, amb la mateixa línia del Papa Francesc, afirma que s'ha de caminar junts i obrir l'Església a tothom.
En aquest nou moment que sentim que molta gent no creu, no troba a Déu, no troba sentit a la vida, una Església que té un missatge i que té que sortir a trobar aquesta gent.
El termini de les enquestes acabarà el 30 d'abril. Les respostes es lliuraran a l'equip de la diòcesi que redactarà la pastoral, que ja rep les aportacions de les parròquies. La nova pastoral, amb una vigència de 3 a 5 anys, pot entrar en funcionament aquesta tardor.
Més coses, l'empresa d'acció social Sumar, en col·laboració amb UP Social, posen en marxa unes jornades per analitzar per què la taxa d'activitat juvenil a Catalunya ha caigut des de l'inici de la crisi. A dia d'avui, un de cada 4 joves actius catalans es troben a l'atur i un 17% de nois i noies d'entre 16 i 24 anys ni estudien ni tampoc treballen. Míriam Ibáñez.
L'objectiu de les entitats és oferir itineraris formatius i oportunitats laborals al 3,4% de joves en risc d'exclusió que no treballen ni estudien i que tampoc tenen a la base informació que els ajudi a integrar-se en la societat. Es tracta principalment de joves sense l'adequació obligatòria acabada o joves aturats sense formació orientada a la demanda actual del mercat laboral. Les dues organitzacions han triat 10 projectes liderats per entitats del tercer sector que treballen donant recolzament, formant i preparant a joves d'arreu del territori. El director general de Sumar, Estanis Baireda, ha anunciat que la proposta va dirigida als governs locals que vulguin conèixer projectes transformadors i efectius i replicar-los o adaptar-los als seus territoris.
La voluntat seria que d'aquí uns mesos o un temps la majoria d'aquestes experiències, algunes doncs, de l'Hospitalet o la del Bages o d'altres llocs, es puguin anar estenent a altres parts del país.
Les entitats també volen fer front al 18,8% d'abandonament prematur de joves entre 18 i 24 anys, una xifra que es situa sobre la mitjana europea. Aposten per potenciar la innovació i les sinergies entre l'administració pública i les organitzacions socials.
I en el marc del Dia Internacional de la Dona, el pròxim dia 8, demà dia 8, el Departament de Treball impulsa 10 mesures per fomentar la igualtat entre homes i dones en l'àmbit laboral. Per tirar endavant aquestes mesures, però, han dit que no hi ha pressupost. Milan Suero.
La reducció de l'atur entre els homes ha estat del 14,35%, mentre que en les dones la xifra disminueix en 8,79. És a dir, les dones tenen més dificultats per accedir al mercat laboral en relació als homes. Això ho ha manifestat Mercè Garau, directora del Servei d'Ocupació de Catalunya, que explica la mala situació que tenen les dones envers el món laboral, concretament les que han patit violència masclista.
Per una banda, la primera mesura és interna, de formació del propi personal del SOC, personal que, com sabeu, tenim més de 1.000 persones al SOC a les oficines de treball, atenent, per tant, les persones demandades d'ocupació, i aquí volem sensibilitzar molt més, incorporar molt més la perspectiva de gènere en les seves actuacions, amb aquesta formació que farem sobre gènere en el treball, en el mercat de treball.
La formació per sensibilitzar els joves per prevenir la violència masclista o la col·laboració amb empreses per a la inserció de les dones amb especial dificultats són, entre altres, alguna de les mesures preses pel SOC que, malgrat i no tenir un pressupost fixat, volen tirar endavant.
En aquesta mateixa línia apuntem que la secretària de la Dona i de Cohesió Social de Comissions Obreres de Catalunya ha presentat aquest dimarts l'informe Les condicions de vida i treball de les dones, segons el qual la bretxa salarial entre homes i dones arriba al 26%. Les dones cobren anualment quasi 100.000 euros menys que els homes, incrementant un punt des de l'any passat i convertint-se a la més alta des de l'any 2008. La secretària de la Dona i Cohesió Social de Catalunya, Alba García, ha explicat que la bretxa social i salarial es troba en totes les franges d'edat i que en els casos de ser més baixa és perquè s'ha precaritzat l'ocupació i han baixat les condicions pels homes. I amb aquesta notícia entrem ja a la recta final d'aquest informatiu migdia. Com sempre, en primer lloc amb la cultura de la Montse Rodríguez. Endavant, Montse.
Avui us proposem que visiteu l'exposició Dones, ficcions i realitats que s'està duent a terme al Museu d'Història de Catalunya. Una mostra que proposa un itinerari per a alguns dels moments més emblemàtics des de la postguerra fins a l'actualitat, en què es fa més palès el malestar de les dones davant els relats oficials i s'articula al voltant de tres grans blocs: el treball i els estereotips creats a l'entorn de les seves activitats laborals, la posada en escena de la participació social i política de les dones i, finalment, les narratives audiovisuals relacionades amb el cos, la sexualitat i l'amor. La mostra s'emmarca al voltant de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, que aquest any 2017 fa èmfasi en l'apoderament econòmic de les dones en el mercat de treball. I atenció, perquè parlem de la Júlia, una dona d'uns 60 anys, interpretada per l'actriu Montse Alcañiz, que acaba de ser diagnosticada amb la malaltia d'Alzheimer. La imminència del desenvolupament de la malaltia, així com les reaccions de la seva família i la gent més pròxima, la conduiran a un terrabastall emocional. Aquest és el punt de partida de l'espectacle Abans que arribi l'Alemany, de Marta Barceló, i dirigida per Joan Fullana, i que s'estrena aquest dimecres a la sala Espai Brossa. Abans que arribi l'Alemany es podrà veure fins al 9 d'abril i va ser el text guanyador del segon torneig de dramatúrgia de les Illes Balears.
I com cada dia, tanquem l'informatiu migdia amb el Pepe Collado i la seva crònica invisible, notícies que no surten en grans titulars. Endavant, Pepe.
Avui la crònica invisible recull una bona notícia que ens arriba des de Portugal. El Parlament del País Veí ha aprovat que tots els menjadors públics serveixin cada dia un plat vegetarià. És a dir, que totes les cafeteries i menjadors públics han de tenir almenys una opció que no contingui cap producte animal. La llei portuguesa del menjar sa afecta tots els àpats preparats a les cafeteries i menjadors d'escoles, universitats, presons, llars d'avis, autoritats locals i els serveis socials de l'administració pública. La llei del plat vegetarià entrarà en vigor a Portugal d'aquí uns mesos. És la primera normativa europea que aposta directament pel menjar saludable i obliga a servir-lo en locals públics. A la resta d'Europa hi ha recomanacions, campanyes o bones intencions. A banda del plat vegetarià, en els menjadors públics, la Direcció General de Salut del Govern portuguès ha elaborat un manual per a aquelles persones que desitgen seguir una dieta vegetariana saludable. Tot plegat, la idea és bona i caldria importar-la a la resta d'Europa. Només cal donar una ullada als càterings de determinades escoles públiques o privades o les dietes teòricament vegetarianes i saludables que ens ofereixen en alguns bufets lliures, per no parlar del menjar ràpid. No estaria malament que d'una vegada per totes l'administració intervingui directament en un terreny tan important com és l'alimentació de les persones. No és suficient amb campanyes o controls sobre les etiquetes dels productes alimentaris. Calen polítiques més efectives i que canvien les tendències alimentàries. No hem d'oblidar que l'obesitat és un dels principals problemes de salut pública a Espanya. Al nostre país, la proporció d'obesos es va duplicar en els últims 20 anys. Més del 70% dels homes i el 54% de les dones majors de 17 anys tenen sobrepès o obesitat. Davant d'aquest panorama, a què és una bona notícia que el Parlament portuguès obligui per llei a tots els menjadors públics a que serveixin un plat vegetarià?
I abans de posar el punt i final aquest repàs a l'actualitat d'avui a Catalunya, una última hora informativa que ens arriba des de l'àmbit judicial, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i el Col·legi de Graduats Socials de la capital catalana han reiterat aquest dimarts el seu malestar davant les administracions en relació al retard en els assenyalaments dels judicis a l'àmbit social, que actualment és de més de 2 anys amb determinats supòsits. La càrrega de treball dels 30 jutjats socials de Barcelona supera actualment i des de fa diversos anys amb molt els mòduls preestablerts al respecte. A Madrid, una plaça amb un volum de casos comparables de Barcelona disposa de 10 jutjats de reforç i la possibilitat d'ampliar el seu nombre si els retards dels jutjats ho necessiten. Davant la falta de resposta tant del Ministeri de Treball, del Consell General del Poder Judicial i la Conselleria de Justícia, i havent arribat a una situació, ells diuen que límit, els jutges i magistrats dels jutjats socials de Barcelona el passat mes de desembre i com a mesura de contenció i protecció de riscos psicosocials van prendre el criteri estrictament orientador de celebrar 20 judicis a la setmana. El seu treball ha augmentat aquests darrers anys considerablement i el nombre d'assumptes i sentències són cada vegada més i més complexes i requereixen més temps, fet que els obliga a treballar una mitjana de 50 hores a la setmana. I amb aquesta notícia de l'àmbit judicial, les queixes dels advocats i graduats socials de Barcelona, hem arribat a les 3 de la tarda. Fins aquí el repàs que hem fet a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. No deixen sintonia de la cadena Cope a Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons arriba la tarda con Ángel Espósito i a les 3:05 aproximadament, com cada dia, tot l'equip d'esports de Cope Catalunya i Andorra amb l'última hora esportiva. Gràcies i que vagi bé. Adéu-siau.